jo vaig criar-me en un ambient absolutament de fades. O sigui, la casa era preciosa, hi havia molt de servei, no faltava res de res. El papà i la mamà eren un matrimoni molt unit, ens donaven molt de carinyo. Tu demanaves alguna cosa i ho tenies.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquesta que sentiu és la Pat Millet. La vam entrevistar l'estiu del 2017, fa dos anys. És la germana petita de Fèlix Millet, una dona de l'alta burgesia catalana que va tenir una vida de pel·lícula, un matrimoni destinat a la ruïna, la separació de les seves dues filles, un altre matrimoni amb un estafador, un flirteig massa constant amb la mort i al final de la seva vida la ruïna econòmica. La Pat va morir aquest mes de març. Nosaltres la vam entrevistar, com dèiem, l'estiu del 2017 i gràcies a aquesta gravació podem descobrir detalls de la seva vida, uns detalls que ha recollit aquests últims anys el periodista Jordi Panyella al llibre La vida amarga de les flors. Jordi, benvingut.
Bon dia.
Com anem?
Aquí estem, home. Bé.
D'entrada, felicitats, perquè és una feinada extraordinària. És una vida de novel·la, de pel·lícula, i aquesta dona... I és una entrevista que em va impactar moltíssim. I fa dos anys la vaig aconseguir a través de teu. Ho recordo perfectament, que em vas facilitar el contacte. I vaig anar a veure aquesta senyora a l'Ametlla del Vallès.
Una mica la padrina del programa, eh?
Sí, sí. I l'he fet anar sonant aquests anys, perquè a través d'ella també em va facilitar el telèfon del Fèlix Millet, sí. He pogut trucar alguna vegada. Jordi, això és una feinada que diu La vida amarga de les flors, viatja al cor de la família Millet i signa amb gran Pat Millet.
Pat Millet.
I una mica més petit, el Jordi Panyella.
Això és un treball a quatre mans, és el fruit d'una coincidència, d'una confluència d'interessos. Arran de l'esclat del cas Palau, la família Millet queda molt tocada perquè la imatge Millet queda pel terra. Hi ha una voluntat de la Pat, doncs, de rescabalar sobretot el nom del pare, del Fèlix Millet i Maristany, que va ser el gran prohom de la cultura catalana. I jo, quan contacto amb ella i la conec, i conec la seva vida novel·lesca, el meu interès és en que expliqui la seva vida, també en el context familiar, perquè també és molt, molt interessant. Aleshores, d'aquesta confluència d'interessos, no? La Pat vol explicar qui és la seva família al marge del fet delictiu, i jo la insistència de que expliqui la seva vida, doncs neix aquest llibre.
Sembla mentida, no?, el cognom Millet, com ha canviat, no?, del que representava, el que representa ara. Creus que es podrà netejar algun dia?
Potser d'aquí unes generacions, però serà molt difícil. S'ha d'anar per la vida amb el cap ben alt, jo hi vaig amb el cap ben alt, em sento molt orgullosa de ser filla de qui sóc, i estic segura que si jo he anat tirant endavant i m'han passat moltes coses a la vida, ha estat perquè a mi em van educar d'una manera que m'ha ajudat molt en la vida.
Era la més petita de cinc germans,
sí.
I expliques que es va criar amb institutrius, perquè els pares viatjaven pel món, tenien un munt d'actes, eren influents, era la burgesia catalana, eren prohoms del país, el cognom Millet era respectat.
Absolutament. Ell era la cosa bonica de Can Millet, perquè ella, la filla petita, amb 9 anys de diferència amb el germà anterior, que és en Fèlix, i, bueno, d'aquells fills que neixen quan no s'esperen, però que realment va ser molt benvingut i molt celebrat, tan celebrat que el seu pare, i això explica una mica el nivell de què estem parlant, quan neix la Pat, el que fa és regalar 3 dies de festa als treballadors de l'empresa d'assegurances. Vull dir que allà anaven sobradíssims. Aleshores, és una nena que és rebuda això com un tresor, com una joguina, i que sí, que se l'estima molt, però que se la cuida poc, perquè per mort de la feina del pare sempre eren fora, la mare sempre seguint el pare, una parella molt, molt enamorada. Ella dels seus pares tenia un gran record, sobretot per la imatge d'amor que li havien transmès entre ells, però de cara a ella no tant, perquè ella, exacte, va viure sempre en mans d'institutrius, quan no amb en Fèlix, que gairebé també li va fer d'institutriu.
Com era la relació amb Fèlix Millet de petit, ells dos, els dos germans?
Doncs és una relació molt, molt interessant, perquè és el germà que té més proper, és el germà amb qui realment ha conviscut, i és un germà que quan la institutriu no hi era, doncs també se l'enduia a conèixer una mica de què anava això de la nit i això de la vida, sent ella molt, molt joveneta, i ell lluint de germana guapa, que ho era molt, la Pat.
Fa 19 anys i es casa.
Sí.
Com li va aquest casament?
Bueno, això és casar-se als 19 anys, jo crec que ja de per si...
És la fotografia de portada del llibre. Ella se la veu amb un rostre pàl·lid, sí. Seriós, que ja vaticina que allò no anirà bé.
Una núvia preciosa, perquè és preciosa, un nuvi molt enamorat, ell arrenca un noviatge passional, però de cop i volta no ho veu clar, es desenamora, però no frena. I aleshores es va estavellar. Es va estavellar en aquest primer matrimoni, que ell es casa amb el fill dels marquesos de les Franqueses, que és un matrimoni que sembla lògic, dins del seu estatus social. Ella se l'educa per tocar el piano i per esperar això, un marit de l'altíssima societat, que l'aconsegueix, que el té, però hi ha una diferència d'edat tan gran i un desencís seu final tan gran que fa que tot plegat exploti, no?
I t'explica que va ser infidel.
Sí.
Això, una infidelitat no és com avui dia.
No.
Allò era adulteri i...
Delicte. Era un delicte que, a més, comès per dues persones, per un home i una dona, habitualment, o dues, és igual, en un tremel... Però qui es penalitzava de forma molt dura i molt dràstica era la dona. I és el, estem parlant del règim franquista, estem parlant d'un codi penal aberrant, on una relació matrimonial fora del matrimoni, una relació sexual fora del matrimoni, es penalitzava amb 6 anys de presó. Aleshores, això és un pes que ella no pot superar, que se li torna... en contra, fins al punt que és un element que en el moment de la separació definitiva que hi ha d'aquest primer marit, doncs se li juga en contra pel que fa a la custòdia de les filles, de les quals ella se n'aparta dolorosíssimament i pràcticament durant la totalitat de la seva vida, no? Que és el motor que després ella té, no? de voler recuperar-les.
Perd les filles i es torna a casar. I la jugada li surt així.
A mi els diners m'importen per viure, però no... Seria incapaç de falsificar alguna cosa. I em vaig casar amb segon matrimoni meu, em vaig casar amb un estafador que va estar a la presó i em vaig separar, el vaig treure de la presó i quan fora de la presó li vaig dir ara adéu.
Pedro Baret,
sí.
El personatge del segon matrimoni, sí. Que també té tela.
Sí, sí, fa un moment escoltàvem la Maica Navarro, que és la número 1 en successos en aquesta ciutat des de fa temps. Si la Maica Navarro hagués exercit l'ofici en els anys 80, doncs el Pedro Baret hauria escrit pàgines i inclús algun llibre, perquè era un noi també de família bona, fill d'un altre Pedro Baret, que va estar molt, molt, molt a punt de ser president del Barça, competint amb l'Agustí Montal, tan a punt que inclús algú insinua que les eleccions que li van donar la presidència al Montal i no al Baret es van alterar perquè no fos el Baret qui acabés dirigint el Barça. No sé què té això del Barça, que atrau uns personatges que filtregen sempre amb el món del delicte. Doncs aquest nano, fill del seu pare, la seva vocació era de gàngster. Ell es vanagloriava de que l'únic llibre que havia llegit en la seva vida era una biografia d'Al Capone, i el dia que va ser feliç va ser el dia que va ser portada per primer cop dels diaris explicant-se les seves facècies delictives. Vull dir, aquest era el personatge... I la ceguesa de la Pat de no intuir amb qui s'estava embolicant. Si el primer marit era més gran, aquest era més jove, i era un poca vergonya que abans.
Es va casar amb el cap d'un mes de començar a sortir.
Sí, sí, sí.
O sigui,
sí,
que
sí.
Va anar molt a preu fet. Sí, sí, I després, un cop ja estava tot executat, es va adonar que s'havia equivocat i va dir «Ep, la meva vida corre perill al costat d'aquest senyor». Sí. Fins al punt de que la va intentar matar, no?
Tant és així que ella té la consciència clara que molt poc temps després de casar-se hi ha una operació per matar-la ella, de la qual, per sortosament, se'n surt, i posteriorment el seu marit sempre li havia ballat pel cap aquesta idea de liquidar-la. Quan la té a ella, quan l'ha tingut al llit com ha volgut i quan li ha xuclat tots els diners, com va fer, doncs ja no li interessava. I, per tant, si la volia liquidar, inclús va encarregar-ho.
Amb un sicari.
Amb un sicari.
Però és que avui, deixa'm explicar ara, situar els oients...
No, llàstima que no fem tele, no?
El Jordi Panyella s'ha presentat a l'estudi de Catalunya Ràdio amb un peluix. Al llibre trobaran l'entrellat de tot aquest peluix, fem un petit avançament, perquè aquest peluix era de la Pat.
Era de la Pat. Com que la Pat no pot venir a la ràdio, doncs, si més no, portem aquest personatge, amb Bubú. Jo crec que va acabar sent un dels millors amics, si no el millor amic de la Pat. En el llibre s'explica l'últim capítol, la relació que té amb aquest os de peluix, que eren éssers no animats, que ell els hi tenia molt estima. Hi ha un triangle, que el lector ja descobrirà en el llibre, un triangle singular entre la Pat, en Bubú, i aquest sicari, que tenia per encàrrec assassinar-la. Deixem que el lector ho descobreixi.
Deixem que la... Sí, perquè no vull rebentar tot el llibre, tot i que n'estic explicant molta part. Però, evidentment, el llibre està documentadíssim. Són 400 pàgines meravelloses. Vull dir que aquí és un tastet de tot el que hi ha, perquè hi ha molta cosa més. Però sí, és a dir, aquest sicari que havia de matar la Pat, el resum és que no ho va fer.
No ho va fer, és evident, perquè la Pat, per desgràcia, ens va deixar el març passat.
De què va morir?
De cop i volta, d'un problema pulmonar, d'una insuficiència respiratòria que no va poder superar. Ella estava operada d'un pulmó, tenia molta dificultat respiratòria, tenia la mobilitat també molt perjudicada, per tant, va ser un angustipat d'aquests que no va poder superar.
Creus que Fèlix Mira llegirà aquest llibre?
Llegirà o li llegiran, pel que jo sé, perquè ara ell té un problema fonamental, que és que s'està quedant sec. De fet, s'hi ha quedat, té ja el diagnòstic oficial de la invalidesa, té un tipus de ceguera que ja va tenir la seva mare, amb una pèrdua de visió frontal, li veu una mica lateralment, intueix ombres, ell que li agrada molt el futbol, es desespera perquè els partits de futbol veu ombres.
Potser s'estalvia mirar el Barça, que tal com està la cosa.
Sí, aquest any no és problema, però bueno, el drama seu en la visió, en la visió hi és.
Tu tens contacte amb Fèlix Millet?
Hi hem mantingut contacte, perquè hi ha un interès informatiu en seguir l'evolució. El cas, de fet, no s'ha tancat, el cas està a punt de tancar-se ara, el Suprem ha deliberat ja i ha resolt sobre el seu futur, és a dir, sobre com queda la sentència definitiva dictada per l'audiència. Per tant, en breu, setmanes o com a molt un mes, sabrem com queda la seva pena.
Entenc que ell continua vivint a l'Ametlla del Vallès, la seva mansió.
Ell continua vivint allà on ha viscut sempre, en aquesta presó daurada en la qual molts presos els agradaria estar. No deixa d'estar condemnat sense haver ingressat a la presó, perquè, clar, ell està allà sense moure's i sense cap contacte social, o molts pocs contactes socials, en l'enterrament que va haver-hi de la seva esposa, la Marta Vallès, que també s'explica en el llibre de la Pat. Només hi van assistir dos amics del Fèlix Millet, tots dos també, per cert, vinculats amb el Barça. El Fèlix Millet va arribar a ser president de la Fundació del Barça en l'època del Núñez, i va anar al Reina i va anar el Joan Gaspart. Els dos únics...
Enric Reina i Joan Gaspart, les dues úniques persones que van assistir al funeral de Marta Vallès, la dona de Fèlix Millet.
Exacte.
Fem un silenci. Ja està, fet el silenci, un moment, que vull que escoltem què diu la Pat Millet sobre el seu germà.
Jo crec que el meu germà no ha sigut conscient de l'animalada que estava fent. Embixonava i va fer el burro. No li diria mai lladre. Li diria que ha estat imbècil, idiota, i que ho està pagant. Ho està pagant, i realment reafirmo i confirmo que ho està pagant força.
Malgrat aquesta duresa d'aquestes paraules i d'aquestes declaracions, la Pat Millet ha estat de les persones que li ha fet costat al Fèlix, no?
Ha sigut dels pocs paraigües que ha tingut, inclús fins al final de la seva vida. Si el Fèlix Millet, hores d'ara, no és a la presó, ja complint condemnes, hi va haver un ingrés del Millet i el Montull, així que l'audiència va dictar la sentència, però després es van dictar unes fiances. La fiança corresponent al Fèlix Millet la van aportar dues persones, un germà de la Marta Vallès, és a dir, un cunyat del Fèlix, i la Pat, en forma de pedres. És a dir, la casa on vivia la Pat i on va morir, la casa de l'Ametlla del Vallès, allà on veu fer
aquesta entrevista,
doncs no és propietat de la Pat, sinó que està dipositada com a aval, com a garantia, per dir-ho d'una manera, en el jutjat corresponent.
La Pat, arran d'això, d'aquest esclat del cas Palau, es va arruïnar, no?
Sí.
Fins al punt que va dependre de Càritas.
Hi ha un titular que jo l'hauria pogut fer i no el vaig voler fer en el seu moment, en l'esclat del cas Palau, quan els diaris dia rere dia anàvem sumant milions perquè es anava descobrint tot l'escàndol. El Millet es va emportar tant, ja és tant, ja suma tant, hi ha una derivada política de tants milions. En aquell moment, la Pat, per alimentar-se, ha de recórrer a Càritas. A Càritas de l'Ametlla, anar a buscar aquella bossa que es fa amb l'arròs, amb la llet, amb la pasta per poder menjar. Per què? Perquè a resultes de l'escàndol del Palau, el Fèlix Millet aleshores era el propietari de la casa de la Pat, hi havia un vitalici, és a dir, la casa li havia comprat i li pagava un tant al mes. El Fèlix va haver de recuperar o de desfer-se d'aquella propietat perquè havia de valar diners en el jutjat. per un costat d'això, i per un altre hi ha l'home de la Pat, el José, que el Fèlix havia col·locat en el Palau, de conserge, de porter de l'escola de música, en un lloc que era molt estimat per tothom, però quan el Palau descobreix qui és i veu el que cobra, el fan fora. Sense els ingressos del sou del marit, sense els ingressos del vitalici, la Pat es queda això amb la necessitat de recórrer a Càritas per poder-se alimentar.
Aquell estiu del 2017 que jo vaig entrevistar la Pat Millet, arran del contacte que tu em vas facilitar, jo en aquella entrevista vaig intentar guanyar-me la Pat i ella em va donar el telèfon del Fèlix. Diu, prova de trucar-lo, a veure si te'n surts.
Bueno, perquè la Pat era... va fer de periodista. La Pat va voler fer teatre, va voler fer periodisme, el seu pare no la va deixar perquè aquella nena havia de tocar el piano i aquella nena s'havia de casar bé. Però finalment aconsegueix el seu somni de fer de periodista i, per tant, comprenia tots els periodistes que, o els periodistes que ens vam acostar a ella amb l'afany de saber i, per tant, sí, d'alguna manera o altra col·laborava això en poder-nos acostar a l'objecte, no?, de l'afirmació, que era el Fèlix.
Els 10 milions que falten, no ho sé.
Vostè no sap on són.
No me'n guard, si ho sapigués, ja ho hauries dit, no.
Què li fa gràcia?
No, dic, vostè no sap on són. Esclar que no ho sé, és que no ho sé si han fet bé els números, no els han fet.
Tenia aquesta cosa de no sé si... És que se'n va posar a riure el senyor.
Sí, no sé, l'actitud de sorpresa, m'imagino.
Sí. La Pat sabia els detalls de tot el que va passar al Palau o no estava al marge? S'ho han portat a la tomba, això?
No, ho explica en el llibre. La Pat, des del minut zero, els detalls no, però el gran titular de l'escàndol polític que ha acabat sent l'espoli del Palau, ell el sabia des del principi perquè... el Fèlix li explica. I hi ha una trobada entre tots dos quan ella acudeix a casa seva. Ells vivien molt, molt a tocar, la Pat en una casa convencional que molta gent ja agradaria, ja li agradaria viure, no? Una casa d'urbanització de l'Ametlla del Vallès, a 200 metres de l'entrada de la finca propietat del Fèlix Millet, finca a partir de la qual doncs, encara has d'accedir. Per accedir a la casa doncs, és un recorregut de 300, 400 metres. No? Eren veïns, aleshores ella hi va per dir-li, escolta, ella se n'assabenta com tothom, el llibre s'explica, un dia que tenia el 20 i pico, no recordo el dia exacte, de juliol del 2009, tenia convidades a casa i preparant el dinar, així que li arriba una convidada, li diu, escolta, Pat, no estàs al cas de les notícies. I és així com ella sap, posant la tele, tot el merder del Palau, va a casa del Fèlix i el Fèlix, aleshores li parla de partits polítics, li parla d'un partit polític, sí.
És que jo només puc fer que recomanar això de La vida amarga de les flors, viatge al cor de la família Millet, Pat Millet, Jordi Panyella, és una meravella. Com està Jordi Montull, per cert?
Jordi Montull, a tallar.
A casa, també, eh?
Una casa que és
tan
o més espectacular que la del Fèlix Millet, perquè té una vista sobre el Mediterrani espectacular, construïda amb els diners que es van portar del Palau de la Música. Jo el Fèlix Millet dic que és un geni mal aprofitat, perquè és un tio genial.
Home, és que s'ha de tenir un talent per
genial,
fer el que han
fet. I el que va fer ell en el Palau per recuperar l'edifici i projectant-lo té molt de mèrit. El Montull sempre va anar a remolc. El Montull seria potser el que regalaria bubús, si m'explico, sense arribar al punt de criminalitat.
La gent llegeix el llibre i que ho entendrà.
Però és una mica el sicari, entre cometes, del... Per tant, tot aquella casa és una casa construïda amb bona part, amb els diners de més, i que delictivament es van portar al Montull.
Creus que tornaran a trepitjar la presó, tots dos?
Ho haurien de fer. Ho haurien de fer pel bé de la justícia. És a dir, la justícia en aquest país no pot permetre's que en Fèlix Millet i en Jordi Montull, fent el que han fet... no entren a presó.
Crec que ningú posa en dubte que ho haurien de fer. La meva pregunta és, creus que acabarà passant, tu que també domines els tribunals?
Serà una qüestió de salut i de com acabi valorant el tribunal que haurà d'executar la sentència. Això, per edat, no és impediment. Uh-huh. És a dir, si vostè té 90 anys i està en condicions, entra. Una altra cosa serà l'estat de salut. El Fèlix Millet és evident que té una salut molt perjudicada, és evident que no es pot valdre sol. I jo no sé si el sistema penitenciari doncs, està preparat per tenir un assistent per un reclús d'aquesta mena. Ell té la salut també perjudicada, però no tant, no tant com el...
T'hi has intentat acostar?
Menys.
Perquè que... ell posa una barrera? O... Perquè no, crec que l'advocat no. És el Jordi Pina, no?
El Jordi Pina, sí. Menys perquè per mi el personatge és Fèlix Millet. L'altre és de...
I el personatge de la filla, també, que tampoc va quedar... També va quedar esquitxada, sí, sí, i no, crec que s'estalviarà a la presó, però no està clar, no? No està gens clar, això.
Jo, i més penso el mateix, en relació a la Gemma Montull, jo penso el mateix que el Fèlix i el...
Que també hi hauria d'anar.
Va ser un element imprescindible per l'espoli. Jo això ho tinc claríssim, claríssim. Mm.
Jordi Panyella, moltes felicitats, de debò. Ho torno a dir, llegiu-lo, perquè és una meravella. La vida amarga de les flors, viatge al cor de la família Millet, Pat Millet i Jordi Montull. Gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.